Bona tarda i benvinguts a l'informatiu vespre. Bones, què tal, com esteu? Benvinguts a l'informatiu. Coneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Avui, Dia Mundial del Docent. A les desenes de milers de mestres que sosteniu escoles i instituts, que us esmerceu en acompanyar i formar ara, avui i malgrat tot, els més de 1.500.000 alumnes que poblen les aules catalanes. Moltes felicitats i, sobretot, moltes gràcies als educadors de l'Escola Bressol, a les professores universitàries, als mestres precaris, des de les substitutes de primària i secundària, als associats de les facultats, als formadors de mestres, a les educadores socials, als que esteu a punt d'acabar el grau d'educació, moltes felicitats. També als que heu contribuït a renovar l'educació catalana durant més d'un segle. Es compleixen demà 50 anys del naixement de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Rebeu el nostre humil homenatge. A l'apartat tècnic, Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. I anem ja cap als titulars. Avui finalitzava el contracte d'allotjament dels cossos de seguretat en dos hotels de Pineda i des de les 10 han anat desfilant desenes de furgonetes per recollir agents i maletes d'aquests establiments hotelers. Des de ja fa uns anys, Tordera participa en la campanya de les Viles Florides, destinada a les poblacions. Aquesta és una campanya molt popular entre les poblacions franceses, idea de la qual també es va importar cap a Catalunya. L'Ajuntament de Calella ha rebut a les últimes hores centenars de trucades amb amenaces i insults dirigits a la ciutat i a l'alcaldessa. L'estratègia de la por que utilitza l'Estat perquè la ciutadania busqui seguretat i el vegi com a defensor de la seva llibertat va centrar ahir la primera xerrada del curs 2017-2018 a l'aula d'extensió universitària de Calella. L'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera, d'acord amb la Diputació de Barcelona, organitza una segona edició de les trobades del grup de suport emocional i ajuda mútua. Problemes tècnics obliguen a suspendre l'expedició de nous DNI ahir a Palafolls. Sorea posa en marxa també a Palafolls un fons solidari per famílies amb dificultats econòmiques. La Biblioteca de Tordera presenta aquesta tarda una lectura amb acompanyament musical sobre textos de Prudenci i Aurora Bertran, titulat D'un pare, una filla. Els mestres i professors celebren avui el seu dia. La UNESCO va declarar l'any 1994 el dia 5 d'octubre com el Dia Mundial dels Docents. El Teatre Claver de Tordera du a terme un acte adreçat al Consell de Mecenatge format per una trentena d'empreses. L'atur del mes de setembre a Palafolls ha presentat les millors dades des de l'esclat de la crisi econòmica l'any 2008. Trencament de govern a Pineda, una de les conseqüències de l'UO és el trencament dels pactes de govern que hi ha molts ajuntaments governats per partits sobiranistes i partits no independentistes. I per últim, escoltarem el reportatge de l'Economat, Joan Cardó Galifa, un dels voluntaris que ajuda els usuaris de l'Economat, que ha obert Càritas Calella. Ara sí, comencem. Benvinguts. Els policies nacionals allotjats a Pineda han marxat finalment aquest matí dels hotels. Avui finalitzava el contracte d'allotjament dels cossos de seguretat en dos hotels de Pineda i des de les 10 del matí han anat desfilant desenes de furgonetes per recollir agents i maletes d'aquests establiments hotelers. Desenes de persones s'han concentrat per acomiadar els agents després de les protestes que durant dies s'han viscut a Pineda per la seva presència a la localitat. El moment de màxima tensió va ser dilluns al vespre, quan prop d'un miler de persones es van concentrar davant l'hotel per demanar la retirada del contingent d'uns 300 agents de la localitat. Davant la pressió, l'Ajuntament i la cadena hotelera van pactar fer fora els agents dimarts, dos dies abans del previst. El Ministeri de l'Interior, però, va aturar aquestes expulsions. Així, avui han marxat els policies nacionals un cop vençuda la seva reserva. Ho han fet tranquil·lament, sense presses, i mostrant el seu agraïment a aquells que els han donat suport a les portes de l'hotel, fortament custodiat pels Mossos d'Esquadra. Tot plegat succeeix després dels comunicats emesos per l'Ajuntament de Pineda i la companyia hotelera, on recomanaven la marxa dels policies de les instal·lacions després de les protestes constants de veïns davant dels edificis on s'allotjaven. Passem a Tordera, i és que aconsegueix una tercera flor d'honor dins la campanya de Viles Florides. Aquest any es celebra la quarta edició a les Terres Catalanes en una campanya cada cop més reconeguda entre els municipis. L'objectiu és poder adonar les poblacions amb la natura. A més de preservar l'entorn natural, aquest any aproximadament 150 municipis hi han participat, un dels quals novament ha sigut Tordera. El programa Tordera en directe de Ràdio Tordera, la Maria Dolors Oliveres va entrevistar en Carles Aulet, regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, qui s'encarrega de la realització del projecte a Tordera. Així, Carles Aulet explica que cada any el jurat analitza la decoració a balcons, places i l'entorn natural del municipi tordarenc, observant i caminant per l'entorn o bé parlant amb tècnics i regidors de l'Ajuntament. A més d'aquests punts, també es valoren iniciatives com, per exemple, la que es va dur a terme fa uns mesos, anomenada Presumeix de Balcó. Carles Aulet explica els punts importants i avaluats del municipi.
Totes aquestes iniciatives doncs, també puntuen. Suposem aquí a Tordera, que tenim el riu Tordera, espai que està inclòs a la xarxa Natura 2000, molt a prop al municipi, doncs, també es mira el riu a veure com està. Uh-huh. És tot un conjunt de coses que fan doncs, de que ells valorin el municipi si es mereix una, dues, tres, quatre flors. Hi ha la cinquena flor, però la cinquena flor encara no l'ha aconseguit cap municipi.
La premiació són les flors, a més de poder remarcar que la població forma part d'aquesta competició i ha sigut premiada. Aulet explica algunes de les innovacions a punts de Tordera, entre d'altres recomanacions.
I d'alguna manera el que hem de fer doncs, és seguir millorant tots plegats, vull dir, Ajuntament i gent i la gent particular de les cases doncs, fent una mica més maca Tordera, no? Ara mateix fa uns 15 dies, 3 setmanes que van col·locar unes jardineres petites a la plaça Revert i bé a Tordera perquè no totes les flors pel clima que tenen doncs s'adapten. També si els balcons doncs, donen al sud o al nord, doncs, si has de posar un altre tipus de planta, sempre el que s'ha de buscar doncs, és allò de la planta que va bé a cada racó per treure-li el màxim profit.
Aulet també destaca que un dels projectes importants que estan previstos de ser finalitzats és el passeig fluvial de la Tordera. Aquest passeig vol aconseguir que tothom que hi vingui vulgui passejar, sigui a peu o en bicicleta, ho pugui fer sense preocupar-se ni destorbar-se entre ells o amb alguns possibles vehicles. Tordera ja ha aconseguit 3 flors representatives, les quals tenen un màxim de 5, que encara cap poble ha aconseguit. Aulet pensa que pels propers anys Tordera podria aconseguir més flors gràcies als projectes que s'estan fent i els que es volen dur a terme al futur. Passem a Calella, canvi de tema, i és que l'Ajuntament de Calella ha rebut a les últimes hores centenars de trucades amb amenaces i insults dirigits a la ciutat i a l'alcaldessa. Precisament, l'espai web Alcaldia Oberta ha rebut més de 800 correus amb insults i amenaces. Segons ha reconegut l'alcaldessa Montserrat Candini, la decisió presa pels hotelers de fer fora els guàrdies civils dels seus establiments, decisió que ella comparteix, ha provocat una campanya de desprestigi de la destinació turística de Calella a través de les xarxes socials amb l'etiqueta coixinet boicot Calella. Candini lamenta que s'hagi arribat a aquest extrem tenint en compte que Calella té un recorregut de més de 60 anys rebent turistes i ha fet una aposta per la qualitat per sobre de la quantitat. Segons ella, a Calella la gent de pau sempre és benvinguda.
sap molt de greu perquè intenten allò boicotejar també doncs, a les xarxes com a destinació turística. Em consta que estan intentant mitjançant doncs, per les xarxes TripAdvisor i altres canals doncs, un munt d'informació d'arreu doncs, de l'Estat, i que és una destinació tan horrorosa quan nosaltres tenim un recorregut que hem passat molt de la de lo que era el turisme de quantitat cap al turisme de l'excel·lència i de la qualitat, no? És un treball de molts anys, bàsicament per part dels empresaris, que mèrit el tenen ells, i lògicament nosaltres ajudem el que podem, com perquè ara una, diguem-ne, l'eclosió d'un efecte violent com va passar el dia d'octubre, i també a la nit aquí a Calella, on es va carregar contra la població, doncs acabi derivant això.
Candini ha volgut posar en context que Calella ja 20 dies abans del referèndum tenia presència de Guàrdia Civil i Policia Nacional pels carrers i hotels. Durant aquest temps hi ha hagut un fràgil equilibri que es va trencar la nit del diumenge amb els coneguts fets de l'Hotel Vila. Seguim parlant també encara dels fets que van desencadenar l'1 d'octubre, l'estratègia de la por que utilitza l'Estat perquè la ciutadania busqui seguretat i el vegi com a defensor de la seva llibertat, va centrar ahir la primera xerrada del curs 2017-2018 de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella sota el títol La gestió de la por i la seva utilització pels terroristes i per l'Estat. El doctor en Ciències Socials i en Ciències de la Comunicació, Josep Maria Perceval, va intentar trobar les raons d'aquesta estratègia i contextualitzar-ho en el moment actual. La xerrada va ser útil als assistents per poder tenir un punt de vista professional sobre els fets que han passat a Catalunya els darrers dies, sobretot el passat diumenge 1 d'octubre. Perceval ha assegurat que la base de l'Estat és que els ciutadans tinguin por perquè busquin la seguretat en l'Estat també per defensar la seva llibertat. Segons afirma, diumenge passat es van fregar els límits.
El Estado siempre utiliza la estrategia del miedo porque la base del Estado justamente es que tenemos miedo y por lo tanto necesitamos unas determinadas estructuras para teóricamente, ¿no?, defender libertades, seguridad y demás. La cuestión es el abuso que se puede producir de esas libertades y que en este caso se ha rozado el límite en los hechos del domingo pasado, evidentemente.
En la conferència, Perceval ha intentat anar una mica més enllà i abordar el perquè d'aquesta estratègia.
El problema que tenemos es que se ha siempre hablado del terror y el terrorismo desde la perspectiva de los actos terroristas. Yo he intentado invertir la cuestión hablando del miedo por el cual actúan los terroristas, tanto los de abajo, los asimétricos que intentan subvertir el orden, como el Estado que lo intenta dar miedo para que uno busque seguridad en el Estado.
La propera xerrada de l'Aula Universitària de Calella tindrà lloc el dia 11 d'octubre. En aquest cas, comptarà amb l'historiador i pedagog Joan Rosàs, que impartirà la conferència Les obres d'art de la franja en museus catalans. Rosàs és també cap de la secció de la Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat. Canviem de tema, l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera, d'acord amb la Diputació de Barcelona, organitza una segona edició de les trobades del grup de suport emocional i ajuda mútua. Els grups de suport emocional i ajuda mútua tenen per objectiu facilitar espais de trobada entre persones cuidadores que es troben en situació similar perquè puguin compartir les seves necessitats i preocupacions i també les seves vivències i els seus coneixements. Es pretén reduir l'impacte negatiu de la cura que a vegades poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència. Les persones que hi vulguin participar podran compartir la seva experiència de cuidador amb les altres persones que es troben en la mateixa situació. Àngel Pous és regidor de Serveis Socials.
Tenim molt clar que la gent que cuida a persones que tenen dependència, sobretot dependència en relació a malalties mentals, també necessita un suport. Perquè en alguns casos aquestes persones cuidadores tenen una pressió tan forta i no tenen ningú que estigui pendent d'elles. Aquest grup de suport fa que hi hagi empatia entre elles i d'alguna manera les diferents idees o propostes que es fan allà doncs són útils a tots i serveix molt per augmentar una mica, diríem, l'estat d'ànim, no? Perquè una de les qüestions importants que tenim en aquests moments és que les malalties mentals, no? Sobretot en persones grans, han augmentat moltíssim. I què vol dir? Que darrere una persona amb una malaltia mental en una casa hi ha d'haver sempre alguna altra persona que estigui, diríem, pendent, no? I, bueno, en alguns casos, doncs, poden caure en depressions, poden caure en problemes. Aquest grup de suport, doncs, pretén això, no? Reunir aquestes persones, donar els ànims, orientar-los, que hi hagi una mica de relació entre elles, que es donguin idees, que hi hagi intercanvi d'opinions i que faci un grup que d'alguna manera es puguin anar reunint, es puguin trucar posteriorment i puguin col·laborar. És això.
El grup de suport emocional i ajuda mútua té una durada de 10 sessions d'una hora i mitja cadascuna. Les trobades tindran lloc a partir de demà i fins al 22 de desembre de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca. Per participar-hi cal inscriure's a través dels serveis socials de Tordera o trucant al telèfon 937642274. I parlem de Palafolls, i és que, com és habitual, una unitat de la Policia Nacional va desplaçar-se ahir al matí a la caserna de Palafolls per atendre les peticions de renovació i expedició de nous DNI. L'activitat es va iniciar normalment, però passada una hora la connexió va començar a fallar i no es va poder continuar donant el servei a les desenes de persones que havien sol·licitat hora per poder fer aquest tràmit. Amb les persones que es van quedar sense poder fer DNI, se'ls reubicarà a la propera jornada d'expedicions que es faci a Palafolls. Seguim a Palafolls perquè l'Ajuntament d'aquest municipi i Sorea, l'empresa responsable del servei d'aigua potable, han signat un conveni per tal de crear un fons de solidaritat destinat a famílies amb dificultats econòmiques greus i que es dota inicialment de 5.000 euros. La intenció d'aquest fons és que les famílies tinguin un accés garantit al servei d'aigua potable. La gestió es porta des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament i que és on s'han de dirigir les persones que vulguin acollir-se a aquesta ajuda. Lectura amb acompanyament musical sobre textos de Prudenci i Aurora Bertrana avui a la Biblioteca de Tordera. La Biblioteca de Tordera ha presentat aquesta tarda una lectura amb acompanyament musical sobre textos de Prudenci i Aurora Bertrana titulat D'un pare a una filla. La responsable de la biblioteca, Sílvia Enfrons, explica que l'acte anirà a càrrec de Joan Masson-Kleiner a la veu i Anna Godoy a l'arpa.
Mira, és un acte a nivell artístic també diferent perquè no és una conferència, és una proposta més tipus espectacle que serà una lectura amb acompanyament musical de textos d'en Prudenci i també de l'Aurora Bertrana, que és potser un tret distintiu d'aquest acte, que doncs també coneixerem textos de l'Aurora, que no n'hem parlat gaire d'ella, no? Llavors, doncs, diguem-ne, les persones que vindran a fer aquest acte, en Joan Masson-Kleiner a la veu i l'Anna Godoy a l'arpa, doncs crec que donaran un nivell de qualitat molt alt i estic supercontenta de poder-los tenir aquí, perquè en realitat fa temps que volíem que vingués especialment en Joan Masson-Kleiner aquí a la biblioteca.
Més enllà de la seva vinculació familiar, Prudenci Bertrana i la seva filla Aurora reflecteixen de manera complementària un enorme ventall d'aspectes de la cultura i literatura del segle XX. La sessió ve subvencionada per la Diputació de Barcelona. I avui, com hem comentat a l'inici de l'informatiu, és el dia del docent. Els mestres i professors celebren avui el seu dia. La UNESCO va declarar l'any 1994 el dia 5 d'octubre com el Dia Mundial dels Docents amb l'objectiu de commemorar la signatura de la recomanació del 1966 entre l'Organització Internacional del Treball i la UNESCO sobre les condicions laborals del personal docent. Segons la UNESCO, el Dia Mundial dels Docents reconeix la comprensió i estima envers la contribució vital dels docents a l'educació i al desenvolupament. El lema d'enguany és ensenyar amb autonomia empodera als docents. El director de l'escola La Minerva, Ramon Llamazares, ha parlat durant una entrevista a Ràdio Calella Televisió del paper dels mestres i professors com a transmissors de valors.
Fem el paper més de guia per conduir a l'alumne a que estigui a l'abast de la informació, dels diferents coneixements, i sigui el propi alumne qui de forma autònoma vagi construint el seu coneixement i el seu aprenentatge. Paral·lelament a això, evidentment, també sempre nosaltres marquem uns valors socials, cívics, uns hàbits, unes normes, amb l'objectiu de que aquests alumnes, que avui dia són alumnes, en un futur, quan esdevinguin ciutadans adults, puguin ser ciutadans demòcrates, feliços i, sobretot, que estiguin ben introduïts en el que és la nostra societat.
L'escola La Minerva ha estat pionera en implantar un projecte de mediació escolar per evitar la violència o situacions complicades entre els alumnes. Llamazares parla de l'aposta pel diàleg que fan des de l'escola.
Des de fa ja molts anys hem subratllat i marcat de que els conflictes no es resolen mai utilitzant la violència, sinó que sempre, i no pot ser d'una altra manera, un conflicte sempre es resol a través del diàleg. Sempre s'han de construir ponts de comunicació perquè els conflictes puguin arribar a bon port. Però la violència no és un camí i és una cosa que inculquem moltíssim des de l'escola i que nosaltres com a escola sempre manifestem i estem en contra de qualsevol acte violent.
Enguany posen en marxa el projecte Filosofia 318 per potenciar les habilitats del pensament i la reflexió entre els alumnes. Llamazares també ha explicat que el que busquen és provocar la reflexió prèvia perquè els alumnes valorin les conseqüències que poden tenir certes decisions que es prenen a la vida. Marxem fins a Tordera. El Teatre Clavé acollirà avui un acte adreçat a les empreses que formen i han format part del Consell de Mecenatge del Teatre Clavé, amb la voluntat de reconèixer el seu suport i compromís que fa viables i possibles una gran part dels projectes de difusió cultural i formació artística que s'impulsen any rere any. L'acte s'iniciarà a partir de 8:45 del vespre i comptarà amb un record a la Rosa Maria Vinyes, impulsora del Consell de Mecenatge del Teatre Clavé, per tot seguit explicar l'evolució de la beca que du el seu nom, creada ara farà un any i que seguirà vinculada. Té com a voluntat d'unir Consell de Mecenatge i Cultura. Propostes de dansa, música i teatre també formaran part del guió de l'acte, durant el qual es farà un reconeixement especial a aquelles empreses que formen part del Consell. L'acte, adreçat al Consell de Mecenatge, està obert a la participació de tothom. No obstant, per assistir-hi, cal confirmar-ho prèviament al correu electrònic clavé@teatreclavé.cat. I tot seguit parlem, en aquest cas, de Palafolls, i és que l'atur del mes de setembre ha presentat les millors dades des de l'esclat de la crisi econòmica l'any 2008. Malgrat que la xifra d'aturats ha pujat en 5 persones aquest setembre respecte del passat agost, els 506 aturats registrats al municipi són una millora substancial si es comparen amb els 812 que hi havia el setembre del 2012, ara fa 5 anys. De fet, si es fa una comparació interanual, s'observa com Palafolls presenta aquest setembre gairebé 90 aturats menys que els que tenia el passat 2016. Amb els 506 aturats registrats aquest setembre, Palafolls se situa amb una taxa d'atur d'un 11,96%, mig punt per sota de la mitjana d'atur del Maresme, que és un 12,54%. Parlem, en aquest cas, de Pineda, anem al poble d'aquí al costat, perquè unes conseqüències de l'1 d'octubre han fet que el trencament finalment s'hagi produït, un pacte de govern que hi ha molts ajuntaments governats per partits sobiranistes i partits no independentistes que fa poc doncs, que s'estan produint. Fa unes setmanes ho veiem a Pineda de Mar. Durant el dia d'avui s'han conegut també els casos de Blanes, on el PSC de Miquel Lupiáñez haurà d'afrontar la resta del mandat en minoria després que els seus socis d'Esquerra i PDeCAT hagin decidit sortir del govern i de Mataró, on el PSC de David Bote també queda en minoria després que CiU trenqués el pacte de govern. L'alcalde de Pineda, Xavier Mor, creu que aquests trencaments corresponen a una estratègia dels partits independentistes.
Jo, com en política de les casualitats, li tinc molt, molt poc a fer, doncs entenc que hi ha darrere una estratègia per fer-ho i no que ahir sigui Blanes i avui sigui Mataró i segurament en les properes hores començarem més trencaments de pacte, doncs jo penso que hi ha una estratègia, en aquest cas, dels partits que defensen la independència per traslladar la pressió novament als municipis, quan és un tema que altres administracions haurien de solventar i solucionar. Jo el que vaig dir aquí a Pineda, aquí a mi em sap molt de greu que per aquest tema nacional es trenquin pactes, perquè li puc assegurar que la gent que estem als municipis, els regidors i regidores, molts dels regidors i regidores fins i tot ni cobren per fer de regidor i regidora. El que volen és, i el que estan allà, és perquè estimen el seu poble, la seva ciutat i el seu municipi.
Xavier Amor ha fet una crida a la calma i ha demanat al president espanyol, Mariano Rajoy, i al president català, Carles Puigdemont, que reflexionin per arribar a una solució.
Crec que ha arribat un moment que cal dir prou. És a dir, no, la ciutadania no mereix plorar, la ciutadania no mereix passar por, la ciutadania no mereix estar tan tensionada, tan crispada, i per tant aquí ara mateix els dos interlocutors que poden desencallar això, el president Puigdemont i el president Rajoy, han de, sincerament, amb el cap fred i sense cap mena de pressió, han de veure si el camí que estan portant és el camí que ens interessa com a país, sobretot per no fer mal a la ciutadania. Per tant, jo crec que els demanaria una reflexió molt profunda, perquè jo crec que han de frenar, han de donar-se un temps i han de buscar una solució.
Doncs ara és el moment del reportatge i parlem de l'Economat de Calella, l'Economat de Càritas. Aquest és el dia a dia de Joan Gardó Gallifa, un dels voluntaris que ajuda els usuaris de l'Economat de Càritas Calella, que va obrir ara fa poc. Més de 5 mesos fins aleshores el repartiment d'aliments per a les famílies necessitades es feia en un local del carrer Església que havia quedat petit. El canvi d'emplaçament de l'Economat al carrer Balmes ha permès destinar l'antic espai de manera íntegra a Rober de segona mà. A més, s'han aconseguit evitar les cues que feien els usuaris i el dificultós procés que suposava la descàrrega d'aliments. Des de que es va posar en marxa aquest nou espai de 170 metres quadrats, hi han passat 322 famílies. Josep Vidal, voluntari i tresorer de Càritas Calella, explica que totes les persones que fan ús d'aquest servei arriben a Càritas després de passar per serveis socials de l'Ajuntament de Calella i poden adquirir els productes gràcies a un sistema de valoració per punts, depenent dels membres que tingui la família cada 15 dies. Cada setmana hi ha una mitjana de 100 usuaris.
Molta diversitat de gent, de totes les ètnies pràcticament, d'aquí, de fora, d'Europa, d'Amèrica, inclús de l'Àfrica i de l'Àsia. Bueno, esclar, és una diversitat de gent que tens que agafar cadascun per allà de la millor manera, perquè són maneres de pensar molt diferents de les que tenim nosaltres, inclús aquells que siguin europeus. Doncs es té una miqueta de psicologia perquè no hi hagi un desgavell per aquí, que seria massa.
Els aliments que hi ha a la seva disposició provenen del Banc d'Aliments i de la Unió Europea, així com de donacions de particulars. Es tracta de productes bàsics com arròs, pasta, llegums, oli o farina, i alguns aliments frescos com ous i pollastre.
Han passat 322 famílies. Això no vol dir que en aquests moments vinguin totes 322, però tenim un programa informàtic, hi posem totes les dades de la gent, de les famílies que venen, amb el nom de tots els membres de la família, la data de naixement, el DNI o el NIE, però ja dic, en aquests moments han passat 322 famílies.
La propera cita destacada tindrà lloc els dies 1 i 2 de desembre per a la Gran Recapta, en la qual hi participaran 7 supermercats de Calella. Moment de repassar la previsió meteorològica amb Quim Serra des del Servei Comarcal. Quim Serra, quan vulguis.
Hola, bon dia. Avui esperem una jornada tranquil·la, estable i assolellada. Durant tot el dia, el domini del sol garantirà unes temperatures molt suaus al centre de la jornada, màximes que tranquil·lament arribaran de valors entre els 25 i els 26 graus. Pel que fa als vents, fluixos aquest matí, lleugerament moderats aquesta tarda del sud-sud-oest. La situació marítima, per tant, també la tarda s'alterarà una miqueta, tampoc no massa, en petites àrees de maror. I pel que fa a les temperatures, com ja hem dit, avui seran molt suaus de cara a demà. Esperem que torni a augmentar la nuvolositat, que fins i tot podria deixar algunes precipitacions, sempre, però, de caràcter feble i poc importants.
Doncs nosaltres ens anem acomiadant. Avui un informatiu dedicat, com no, al dia aquest mundial del docent. A l'apartat tècnic, Marc Mir, a l'edició i locució, Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Demà hi tornem a la mateixa hora. Res més per la nostra part. A reveure. Adéu-siau.